Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati.
6 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Seguim avançant aquí al Fabricació Pròpia i en els propers minuts ens endinsarem a racons de món que al pas del temps doncs ha deixat enterrats, podríem dir-ho així. Mira, ahir ho recordareu, amb el Miquel Zuzama, director de programació del 48 Hores Open House Barcelona, fèiem una pinzellada d'algun d'aquests tresors amagats i avui reprenem aquell fil parlant de la Barcelona oculta. I ho fem amb el David Martínez, que ja ens acompanya. David, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. El David és la persona que hi ha al darrere del blog i compte de Twitter Històries de Barcelona. Ets periodista i divulgador i és un plaer tenir-te avui aquí a l'estudi.
Moltes gràcies, igualment.
Al Fabricació. Clar, a veure, David, gairebé 37.000 seguidors a Twitter del compte Històries de Barcelona. Primer, t'ho donar una bona.
Moltes gràcies.
Perquè no és fàcil.
No, és complicat, però vol dir que hi ha un interès, no?
Clar, és que és el que anava a dir, no? Un fet que demostra que la història, malgrat el pas dels anys, segueix interessant.
Sí, jo crec que a més inclús la història de Barcelona cada cop interessa més, tot i que hi ha molta gent ara, que hi ha molta producció, afortunadament, es fan molts llibres, crec que hi ha cada cop més activitat a xarxes, i crec que és perquè funciona molt bé i la gent li interessa.
Mm-hmm. I per què creus que li interessa? Per què creus que hi ha com aquest reclam tan fort, no?, cap a la història?
Bé, jo crec que, per exemple, sobretot a Barcelona, els barcelonins, que això jo crec que és una cosa ja també històrica, hi ha com una relació d'amor-odi amb Barcelona. Els barcelonins
sí?
Són molt crítics, sempre han sigut molt crítics amb Barcelona, però també s'estimen molt la ciutat. Hi ha com una relació d'amor-odi
sí.
I hi ha molta curiositat per la història de la ciutat, pels llocs de la ciutat. Llavors jo crec que això és una cosa, ja dic, que és històrica. Antigament, tu agafes premsa a hemeroteca, quan jo remeno hemeroteques i et trobes queixes doncs, pel que el tren anava pel mig de la ciutat, igual que ara pots trobar queixes pel tramvia,
sí.
Doncs, perquè hi havia moltes taules a la Rambla. O sigui, a vegades et trobes que hi ha debats que són eterns a Barcelona. I els barcelonins sempre han sigut molt crítics, però alhora jo crec que tenen aquesta relació també de molta curiositat, de molta estima per la ciutat.
Clar, el teu blog i compte de Twitter, Històries de Barcelona, i parles de memòries, de vestigis, de curiositats i altres històries de la capital catalana. Tu què creus que és per tu, el més fascinant de la història de la ciutat?
A mi, el que més, diguéssim, m'atreu és el... que inclús té a veure amb això que parlem ara de l'Open House, no? Potser que són aquestes capes de història.
Uau, sí.
Que van quedant com... La història de Barcelona va quedant com en capes, no?
Sí, com enterrada, no? Que
sí,
està esfrondada.
És això que a vegades sí, jo que... li dic com vestigis, no? Que a vegades sí. De tant en tant van apareixent o et trobes amb algun edifici o alguna obra que treu... Per exemple, una cosa que crea molta fascinació
és
quan hi ha aquestes obres i surt una raça, això... m'ho trobo, publico una foto, això crea una fascinació increïble, crea molt interès. És a dir, tots aquests vestigis que van apareixent, algun edifici, una troballa que apareix aquí, això és, a mi és una cosa que m'agrada, com aquests rastres que van quedant a la ciutat.
Fixa't tu, mira, que ahir amb el Miquel en parlàvem del 48 Hores Open House Barcelona i ens deia que el que més atrau a la gent és les parades del metro,
sí,
que hi ha soterrades a Barcelona.
Sí, el vaig escoltar, això és un dels temes que... Sí.
Ostres!
Jo també tinc bastanta fascinació, però no he aconseguit... Amb...
Clar, però ens deia que és supercomplicat, eh?
No, és impossible. Jo ja ho he intentat amb TMB i no...
I no hi ha manera, sí, ens deia exacte, TMB que ho demanava, ho sol·licitava, però clar, suposo per mesures de seguretat, no?
És un tema molt complex perquè són parades que estan en línies en funcionament, no tenen, en molts casos no tenen, des de la Via Laietana, per exemple, que són les que creen potser més interès, no tenen andanes, per tant el tren no hi pot parar... La gent hauria d'entrar pel túnel, és complicat.
És complicat, però ho aconseguirem, eh?
Ho intentarem.
Avui al Fabricació Pròpia amb el David Martínez, periodista i autor de Històries de Barcelona, el podeu seguir al seu blog i al seu compte de Twitter. Ens vols parlar de tres llocs molt curiosos i, si et sembla, doncs
sí.
Comencem pujant per unes escales. Estàs bueno, pujant o baixant?
Baixant, sí.
No? Segons...
Jo crec que les van fer més per pujar.
Per pujar,
les van fer més per pujar.
Clar, són més útils, molt probablement. Sí. De fet, avui ens vols parlar d'aquestes primeres escales mecàniques de Barcelona. Explica'ns on eren.
Aquestes escales es van fer per l'exposició internacional del 29, que es va fer a Montjuïc, sí. Que es va fer al recinte de Montjuïc, a la muntanya de Montjuïc, pues per pujar al Palau Nacional, per pujar a l'estadi de Montjuïc, que es van trobar quan van fer l'exposició als anys 20 el mateix problema que hi havia ara, que és quan hi ha el Barça. Com pujarà tanta gent a la muntanya? Quin problema pujar a la muntanya? Doncs aleshores, una de les solucions que van pensar va ser posar escales mecàniques. El que passa que, clar, ni a Barcelona ni a Catalunya, de fet, a Espanya, no hi havia escales mecàniques.
O sigui, vam ser pioners.
Aquestes van ser les primeres. Tot i que ja feia uns anys que funcionaven, jo crec que les primeres són de finals del segle XIX als Estats Units. Per tant, ja estem parlant de... Anàvem com amb 30 anys de tard.
Tard.
Però vaja, van arribar...
Clar, van arribar, però David, explica'ns una mica, perquè en el seu dia deuria ser un fenomen, perquè ara nosaltres això ja ho tenim com molt, no? Sí, unes escales mecàniques.
No, clar, això clar... va ser una... Era gairebé com una atracció de l'exposició. Heu de pensar que la gent, el pavelló principal de l'exposició era això, el MNAC, el que sí. És el MNAC ara, el Palau Nacional, i llavors per pujar-les van posar dos trams que anaven, diguéssim, des de la Font Màgica, on està la font, sí. fins al Palau Nacional. És un tros realment molt... molt petit, que es pot pujar. Ara hi ha escales mecàniques també, però es pot pujar a peu. Mm. Però bé, la gent li feia molta gràcia. De fet, inclús al principi, mirant a Maroteca Zeta, em trobo que es parlava de que la gent li feia com... Com cosa, sí. I pujaven com molt rectes, molt... No,
ho acabaven de veure.
No això
clar.
Com el metro, que ara anem tots molt sí. Ràpids i pujar les escales sí. I pujar la gent. I... Sí. No. Llavors la gent anava com molt quieta perquè li feia una mica de respecte.
Tu ho has dit com una atracció.
I era com una atracció, sí, sí. No? Era pràcticament una atracció, era una cosa bastant curiosa, però va tenir molt èxit i va funcionar molt bé.
I qui les va fabricar, aquestes escales?
Això va venir d'una empresa alemanya, perquè aquí no hi havia cap empresa que ho pogués fabricar. Va fer una empresa alemanya que es dedicava a fer ascensors.
Sí.
De fet, crec que encara... No et sabria dir el nom, però és una empresa que continua existint a Alemanya. I ella van fer el mecanisme, i després va haver una empresa d'aquí catalana, que és l'empresa Miró, que era pionera també en l'ús de formigó, que va fer la base de formigó, que de fet és l'únic que avui en dia queda.
Però ja que funcionen bé, eh?
El què, perdona?
Que encara funcionen bé, les escales.
Sí, no, però les que tenim ara són noves. Vull dir, aquelles originals les van treure quan va acabar l'exposició, i el que van fer va ser portar-les al metro.
Ah, o sigui, les que hi havia les van portar al metro.
Les originals de l'exposició, aquelles primeres escales, les van treure i les van portar cap al metro, a lo que és l'estació de Passeig de Gràcia.
Mm.
I allà van estar funcionant molts anys. I aquelles es van jubilar.
Es van jubilar.
I no sabem on van anar a parar.
No sabem on...
Sí, aquelles primeres, exactament, les primeres no sabem on van anar a parar.
Anna, pues mira, això també seria investigar-ho, no? Cap a on van anar.
Això és una bona pregunta, però no sé si és fàcil de trobar. Això TMB també haurem de preguntar-los.
A veure, TMB haurem de fer-li una trucada un dia.
Sí que és veritat que a Montjuïc el que podem trobar encara és el vestigi de la base d'aquelles escales, l'estructura on estaven muntades, que estan una mica amagades, però tu quan puges...
Com a on ens hem de fixar, David?
Doncs, suposem, esteu a la font davant de la sí. Font i tens el Palau Nacional, el sí. MNAC al davant. Doncs si puges per les escales que van per la dreta, les sí. Escales, no les mecàniques, sinó les que són d'obra,
sí.
Doncs justament entre aquestes escales hi ha un palau allà, que és el Palau Victoria Eugènia, doncs aquell palau hi ha com un... Tu em treus el cap per la barana
sí.
I veuràs que hi ha com una rampa de formigó i allò és la base de les antigues escales.
De les antigues escales.
Del primer tram. I després, quan arribes a... Has pujat aquest primer tram, just davant d'allà hi ha un xiringuito i just al davant d'allà veuràs una rampa de formigó també, que són les segones, que no saps què pinta allà, i allò és la base.
I és perquè és la base de les primeres.
Les primeres escales.
Uau. Però ara parlant d'escales, les que sí encara funcionen, ara potser no ho dic bé, ajuda'm David, són les que es van instal·lar poc abans dels Jocs Olímpics de 92,
no? Sí, que són les que es van instal·lar, que van tenir, van dir, bueno, com ho fem?
Com ho fem?
I hi havia el tema del metro, que ara torna a sortir si el metro ha d'anar a Montjuïc o no, i al final es va optar per la solució que havien utilitzat
en
aquella època, que era tornar a posar escales, en van posar més i més modernes, però es va tornar la mateixa solució. Sí que ja t'he de dir que en aquella mateixa època, per l'exposició universal, però una mica més tard que aquestes, es van posar unes al funicular de Montjuïc,
sí.
Que aquestes encara existeixen i que són de fusta, el que passa que és una estació que està tancada, que és l'estació de Miramar. Que està allà... És l'estació
on
que
els puja... Estudis Miramar, no?
Sí, doncs...
Era on hi havia els estudis de Ràdio i Televisió Espanyola.
Sí, doncs hi ha una estació del funicular que avui està tancada perquè abans del funicular arribava fins al castell,
sí.
Aquest tram està tancat, i aquí encara hi ha, tancades i no es poden visitar, les escales mecàniques, efectivament, que són de fusta, que són més o menys d'aquella època, perquè es van fer també per l'exposició. Són una mica posteriors a les que es van posar, diguéssim, al Palau Nacional, però més o menys són d'aquella època, i aquestes sí que estan conservades. I s'han salvat, m'ha costat una mica, però en principi la idea és conservar-les. De moment estan allà abandonades i sense ús. I són una autèntica... Són, però bé, tenen 100 anys.
100 anys.
Bé, són del 29, sí, mare pràcticament. Sí.
I si et sembla, David, ara de Montjuïc, ens desplacem fins al carrer Avinyó per descobrir les antigues muralles romanes de Barcelona. We don't need no education. We don't need no thought control. Seguim amb el David Martínez, periodista i autor de Històries de Barcelona, autor del blog i Twitter amb aquest nom, Històries de Barcelona, que ens està fascinant. Ara el David ens porta al número 19 del carrer Avinyó de la capital catalana. Què hi passa al principal d'aquesta finca?
Això em va semblar fascinant el dia que m'ho van explicar. És, aquí hi ha un club de tir, hi ha una escola de... que s'ensenya a tirar amb arc. Cosa que ja em va semblar prou sorprenent. Que
sí,
ja,
o sigui, és cridaner,
que,
no?
Que un pis de Ciutat Vella es faci tirar amb arc. Però, a més a més, sí. Aquí ja ells ho fan en un lloc especial, que és que en aquest pis hi ha un tros bastant gran de muralla romana de Barcelona.
I, perdona, és que m'he quedat, David, en que llavors, es practiqui clar, el tir amb arc. Vull dir, és que és al·lucinant.
Aquí el que hi ha és... aquest local és la seu d'una associació, que sí. Es diu Associació Excursionista,
sí.
I de Folklore i Etnografia, que és un nom molt llarg, sí. Però bàsicament és una entitat que es va fer als anys 40 i ells era un grup de gent interessada pel folklore, per les tradicions, i a part eren excursionistes. I és el que anaven fent als anys 40, era recorrent amb pobles de Catalunya, buscant, coneixent tradicions, rondalles, documentant rondalles, tradicions que s'anaven perdent de la història de Catalunya. Llavors, com una activitat més, ells el que van començar a fer als anys 40, crec que va ser 46-47, va ser començar a practicar el tir amb arc. Era un esport que aquí, com a esport, encara que sigui mentira, fins a l'any 1946, a Catalunya, de fet de l'Estat, no s'havia practicat. I ells el van començar a practicar amb campaments i amb excursions que feien, amb activitats que feien. I llavors, ells des d'aleshores han continuat practicant el tir amb arc. Clar, jo penso tir amb arc en un juí.
Però clar, penses en un lloc a l'aire lliure.
Les primeres classes, i de fet, si voleu, us podeu apuntar als cursos, ells fan cursos al seu local del carrer Avinyó i... podeu veure la muralla. Podeu també veure la muralla, sense
també.
Fer el curs.
Sí. Això es pot
sí,
fer, eh?
Sí, tu podeu parlar amb la gent que porta aquesta entitat i ells us ensenyaran. Amb una visita concertada
clar.
Es pot visitar sense cap cost.
Però deies això, o sigui, si fem aquest serà el 1948, amb motiu de l'estrena de la pel·lícula Robin de los Bosques a Barcelona, sí. Si va organitzar una competició.
Ells van fer la primera competició de tir amb arc a Barcelona, que era es va aprofitar que feien aquesta pel·lícula de Robin Hood,
sí.
De los Bosques, i van fer una competició aquí a Piscines i Deportes, que ja no existeix.
Que és aquí, on hi ha el DIR, ara, no?
On hi ha el DIR Diagonal, sí. Efectivament. Van fer el primer concurs de tir amb arc que s'havia fet a Barcelona, la primera competició que s'havia fet a Barcelona. Uh-huh. I llavors ells van començar pràctiques al local, llavors la persona que portava la secció de tir amb arc, que era l'Alfred Lloré, era un home que era molt... Ell tenia molt interès... Ell no era historiador, però tenia molt interès per la història. I ell sospitava que en aquell local... que havien agafat al carrer Avinyó, tenia que haver-hi la muralla romana amagada.
I com ho sospitava ell? Quins indicis tenia?
Bé, clar, el tema és que gairebé totes les moltes cases que estan al carrer
Avinyó
estan construïdes adossades a la muralla. Es van fer construïdes d'aprofitar la muralla.
I ella sospitava que...
Llavors sospitava que allà aquell mur tenia que haver-hi, va començar a picar. Es veu que primer ho feia de forma com clandestina i anava a baixar la runa d'Estrangis per la nit.
Què dius?
I efectivament es va trobar un tros de la muralla.
Però clar, les troballes de l'Alfred Lloré no van quedar aquí, no es van limitar al pis del carrer Avinyó, no? O...
No, i després, a part que aquí va trobar una segona muralla, el que va trobar també va ser l'aqueducte romà, que el de veritat, que és el que està a la plaça del barri gòtic,
sí.
Va trobar unes obres que va veure uns arcs i va dir, ui, això té que ser, això sembla l'aqueducte. I ell va avisar el Servei d'Arqueologia, efectivament van identificar aquestes restes, que era un edifici que havien de tirar perquè no enderroquessin, perquè resultava que eren restes de l'aqueducte de Barcelona, les úniques que, de fet, ara hi ha visible a Ciutat Vella.
David, ara fem un salt en el temps. Ens proposes un salt en
el temps,
no?
Sí.
Va, fem-ho. El temps és relatiu de que... Res relatiu. Ara us quedareu impactats. Tenim, mira, poc temps, però és que val la pena que el David ens ho expliqui. Perquè, David, ens vol parlar del dia que el temps es va aturar a Barcelona i per això hem de viatjar fins al cap d'any del 1901. Què va passar?
Doncs aquell dia hi ha 8 minuts i 40 segons que no existeixen, que però... el temps es va aturar a Barcelona. Perquè, clar, el problema que en aquella època és que hem de pensar que Barcelona anava amb l'hora solar.
Val.
I, per tant, Madrid també anava amb l'hora solar. I, per tant, Madrid i Barcelona, en realitat, tenien diferents hores. I això... hi havia 23 minuts de diferència entre Madrid i Barcelona.
Clar.
Quin problema hi havia? mentre no hi havia grans comunicacions, no havia problema, però quan van venir els trens, això es va convertir en un problema pels horaris. Perquè, clar, l'hora de sortida de Barcelona, llavors havia de ser les 12, però no eren les 12 de Barcelona. Eren les 12 de Madrid, que en realitat eren 23 minuts més tard. Llavors tornaves a l'estació i tens que agafar el tren a les 12, però no a les 12 de Barcelona, a les 12 de Madrid. Clar, per solucionar aquest enrenou, el que va fer va ser seguir el model que havien fet els anglesos, que era unificar l'hora a tot l'estat, a partir d'agafar una hora, agafar el meridià zero. Llavors, clar, per això el que es va fer va ser dir, bueno, doncs, tot el país a la mateixa hora,
val.
I en el cas de Barcelona va tocar, per sincronitzar els rellotges, aturar-los amb 8 minuts i 40 segons, i això es va decidir fer per un decret de la reina, es va fer la nit de cap d'any del 1901, o sigui, ara fa 120 anys.
Mare meva!
Clar, o sigui, diguéssim que 8 hores i 40 minuts que
es
van tenir que aturar tots els rellotges i tornar-los a engegar just a l'hora que tocava.
Ai, David, se'ns ha acabat el temps a nosaltres.
Mira, parlant del
temps. 8 minuts i ens situem al punt de les 5. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Ha estat fascinant tot el que ens has explicat. De fet, si voleu saber més, doncs podeu anar al blog del David Martínez o també al compte de Twitter, Històries de Barcelona, i allà ens ho explica tot plegat. Però, en tot cas, moltes gràcies per haver estat aquí al Fabricació.
Gràcies a vosaltres.